comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A Ser Catalunya.
Caracolea 1, caracolea 2, remata.
És un animal.
Golazo, gol, 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 gol.
Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
Veus l'escaire, allà te la col·loco.
Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
Com esteu? Benvinguts al Què t'hi jugues de Ser Catalunya. Ja sabeu que durant tot l'estiu us acompanyem de 12 a 1. No marxem nosaltres de vacances. Qui sí ho fan ja des de fa unes hores són els campions del món, que després de la festa final que van viure ahir a la nit pels carrers de Madrid, avui ja comencen a gaudir d'uns dies de merescut descans. Uns 2 milions de persones, gairebé, segons xifres oficials, els van acompanyar pels carrers de la capital d'Espanya en una rua, des de la Moncloa fins a Cibeles, i allà van tancar la festa amb un gran escenari. El capità Rodri va ser qui va portar la veu cantant i va voler retre homenatge a l'heroi de la segona estrella.
Hoy me gustaría acordarme de una persona. Me gustaría acordarme de una persona muy importante para este grupo, muy especial para mí. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. Ferran, 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 Ferran.
Un Ferran Torres que ahir penjava a les xarxes socials una foto d'ell mateix, que tenia 10 anyets amb la Copa del Món que la selecció va guanyar el 2010 a les seves mans, i posava el sueño de cualquier niño. Ara ha estat ell l'heroi d'aquesta segona Copa del Món per a Espanya. Un Ferran que va ser un dels més aclamats de la festa de Cibeles. Arnau Santero, què tal? Molt bon dia.
Què tal, Elena? Bon dia.
Anaven sortint un a un els jugadors de la selecció amb música que ells mateixos havien seleccionat. Per tu, qui va ser l'MVP de la festa?
Doncs l'MVP per mi, com a mínim, va ser Borja Iglesias, cosa que també us dic, crec que no va agafar ningú per sorpresa. Ja durant el Mundial n'havia fet alguna grossa per xarxes, però és que hi va entrar així a l'escenari. Es va tirar 2 minuts cantant la cançó.
KCO, sí, sí. Amb Borja Iglesias.
Però és que a més, quan van acabar les entrades de tots els jugadors, de tot l'estaf, va ser el propi Borja Iglesias qui es va encarregar de seguir la festa i es va posar a fer de DJ, escolteu. Això sí, altres jugadors van estar a l'alçada de Borja, també es van atrevir a agafar el micròfon, com Marc Pubill, Pedro Porro, Zubimendi, que va cantar el mític Waka Waka, i fins i tot el propi Luis de la Fuente, que va entonar, i dic entonar sent una miqueta optimista, el Quijote de Julio Iglesias.
Capitán de un velero que no tiene bar.
Això ens passa molt, l'Anna Paret, què tal,
bon dia. Bon dia, s'agraeix l'autenticitat de la Fuente.
Exacte, i això ens passa de vegades al karaoke quan hi anem, no? Que tu et penses que estàs cantant bé quan anem amb la redacció i després, quan veus el vídeo, és mortal.
Els vídeos fan molt mal, però s'agraeix a Luis de la Fuente perquè els perfils baixos no agraden a la festa. Es necessita gent com de la Fuente que es posi a cantar.
Sí, també va fer el seu show Cucurella, no només va ser de la Fuente, però ell va cantar una cançó de Duki, un argentí, en la qual diu: "Hoy celebramos si mi equipo salió campeón". No sé com els hi haurà sentat els subcampions, però s'ha de dir en defensa de Cucurella que ja va entrar amb aquesta mateixa cançó a l'Eurocopa, per tant, en principi no és res personal. Un Cucurella, això sí, que no va marxar sense els seus ja clàssics versos.
Cucurella!
Cucurella!
En clau Barça vam tenir una mica de tot. Alguns no ens van sorprendre gens, com Pedri, que va triar una cançó de Quevedo, un cantant canari com ell. Ferran Torres, que com no podia ser d'una altra manera, va sortir amb la versió del Tiburón, de Henry Méndez. O Lamine Yamal, que va fer ballar a tothom amb els seus passos mítics de I què fue. La sorpresa de la nit, això sí, ens la va deixar Pau Cubarsí, qui, a diferència del que un es podria pensar, no va triar els Oques Grasses, no va triar Charango, ni la Ludwig van.
Això cosa sorprèn,
que
eh?
Hauria sigut bastant divertit de veure, he de dir, m'hauria encantat.
Sí, allà a Cibeles,
2 milions de persones, hauria sigut preciós escoltar Oques Grasses, però Cubarsí es va decidir per un clàssic com és aquest.
I què passa?
Ball molt divertit, per cert, amb el que va entrar Cubarsí.
Anava animat Cubarsí, tots en general. S'ha de celebrar com cal aquesta segona estrella. A mi em va sorprendre aquesta elecció de Rafael per Pau Cubarsí.
Home, com a mínim amb la personalitat no li va.
No, no.
Però mira, ens va enganxar per sorpresa.
Nosaltres, el que t'hi jugues, la cirereta del Mundial, la volem posar amb el Macià i el Pep, que avui han vingut aquí a veure'ns el que t'hi jugues. Què tal, com esteu?
Bé, molt bé.
Molt bé, gràcies.
Que sou els que veu encertar la porra que vam fer el que t'hi jugues de diumenge, el que t'hi jugues de la final entre Espanya i Argentina. Veu encertar aquest 1-0 i heu guanyat Anna Palet. Com la vols batejar, tu?
Durant la transmissió la vam batejar com la rèplica de la Copa, però el Sique Rodríguez ja es va encarregar d'ensenyar diverses vegades com treu bombolles des de la part posterior de la Copa, i ara és tota vostra, un producte d'importació de Portugal que us regala el Sique, i que vau encertar gràcies a imaginar-vos que acabaria 1-0.
Sí, jo vaig posar a la feina fer una porra durant els partits del Mundial, i des que vaig posar l'1-0... Espanya ha guanyat els partits, vaig emportar-me aquesta porra i la de Portugal, crec que va ser 1-0 també, i res, doncs, amb la superstició doncs, posem sempre el mateix resultat.
I ara, Pep, aquesta copa on la guardaràs?
Mira, suposo que a la meva habitació.
Molt bé, doncs escolta, un regal que queda palès que l'hem de donar als seus guanyadors.
I ens deies, Macià, que us fem molta companyia al que t'hi jugues, que t'agrada escoltar-nos cada dia.
Sí, a vosaltres, en general a Ràdio en Català, trobo que els que passem moltes hores al cotxe ens feu molta companyia i ens feu que la feina, les hores que es passem a la carretera, pues, siguin una miqueta més light, o no sé com explicar-ho.
Des d'on heu vingut avui? Des d'on ens escolteu normalment?
Normalment ens escoltem al cotxe.
I on viviu? Des d'on veniu avui?
Des d'un poble de Valls.
Com es diu el poble?
Picamoixons.
Doncs una salutació per tots ells. Pep, ara estàs de vacances, no? M'explicaves?
Sí.
Bueno, has de descansar molt, que comences primer d'ESO, al setembre?
Sí.
Mare meva, doncs ja et pots preparar, eh? Segurament amb aquesta copa i amb aquesta copa de bombolles, rèplica de la Copa del Món, com li vulguis
pràcticament
dir.
Pràcticament igual, deia el Sique.
Seràs l'enveja de tota
original.
La teva classe, eh?
Doncs molt xula. Moltes gràcies.
A vosaltres, Macià i Pep, per acompanyar-nos aquí al Que t'hi jugues. En aquest dimarts és, com diem, Anna, la nostra cirereta del Mundial. Ha estat l'enveja de tots a la redacció, que ho sapigueu aquests dies.
L'he hagut de protegir perquè molta gent volia obrir la copa i fer volar les bombolles, però quedava clar que el regal era per vosaltres i, per tant, doncs ja el teniu a les vostres mans.
Moltes gràcies, ens agrada molt.
Doncs gràcies, Pep i Macià. Espero que gaudiu del programa.
I tant que sí. Que t'hi jugues al migdia. És la nostra sintonia, l'esport sona diferent, amb la força de la gent, el Sique saps que la lia. Ser Catalunya t'activa, informació i alegria, la ràdio és un referent, és amor, és sentiment, la nostra forma de vida.
Avui s'espera que el Barça faci oficial el fitxatge de l'alemany Karim Adeyemi, la segona incorporació pel tercer projecte de Hansi Flick al capdavant del Barça. Porta ja uns dies per aquí, per Barcelona, però encara no s'ha fet oficial aquest fitxatge d'Adeyemi. Santi Ovalle, què tal? Molt bon dia.
Què tal, Helena? Bon dia.
Per què el Barça, Santi, ha triat Adeyemi? Quins són els motius que han acabat convencent a Deco i a Hansi Flick?
Doncs mira, primer de tot perquè és un jugador versàtil que juga bé a totes dues bandes, asseguren fons del club. Segon, perquè és un futbolista que estava tancat de manera gratuïta per l'any vinent, però els últims 6 mesos ja no havia jugat gaire i aquest any jugaria encara menys. I aleshores consideren el club que pagar 22 milions d'euros fixes més 7 en variables per aquest futbolista de 23 anys doncs és una bona operació. Es paga per sota del valor de mercat del futbolista. I tercer, perquè et cobreix en cas d'algun imprevist. Què pot ser un imprevist? Rafinha, per exemple. No està previst que surti aquesta temporada. El club vol a Rafinha i Rafinha no ha transmès al club que vulgui marxar, però entra ja a la trentena. Si d'aquí una, dues temporades, doncs Rafinha decideix fer les maletes i marxar a un altre club o una altra lliga perquè el seu valor o el seu potencial com a futbolista doncs es veu minvat, doncs ja tens coberta la posició. Un altre imprevist qui pot ser? Ferran. Ja vam explicar com estava ahir la situació. El club no ha arribat absolutament res del Paris Saint-Germain. El Barça li vol oferir la renovació a partir del setembre per un tema de fair play, però si arriba i diu, escolta, vull marxar, doncs no és la intenció del club, però també tens coberta la posició. Per aquest motiu, el Barça es llença a per Adeyemi i el fitxa, un futbolista que tenia tancat gratis per l'any vinent, però que l'acaba contactant per 22 fixes més 7 en variables.
Doncs aquesta és la informació que ens aporta el Santi Ovalle. Ara de seguida anirem cap a l'aeroport perquè el Nil Solà estava pendent de l'arribada del president del Barça, Joan Laporta, a veure què ens pot explicar. Abans, Santi, una de les sorpreses d'aquest Mundial, tot i que ara ja sembla que va ser fa segles, van ser les declaracions de Julián Álvarez afirmant que el millor per ell seria sortir de l'Atlético. Ja hem anat explicant aquests dies que l'oferta que el Barça havia fet per ell deia al Barça que no era una oferta eterna, una oferta infinita, i vam escoltar també la setmana passada la contundent resposta de l'Atlético de Madrid en veu de Gil Marín.
La voluntad del club es clara, se lo hemos manifestado al jugador, a la gente, al presidente del Barça. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita, y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros, ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
L'Atlético manté aquest no rotund a vendre Julián al Barça, Santi, però ara que ja ha acabat el Mundial, què és el que passa amb el jugador argentí?
Doncs ho va dir Laporta a l'última entrevista que li vam fer pels carrers de Times Square a Larguero. L'oferta és vigent fins a final de mes. És una mesura de pressió de cara a la negociació amb l'Atlético de Madrid. No hi ha resposta a la primera oferta de 100 milions. El Barça considera que és bona, però es pot tornar a parlar i incrementar la xifra. L'última xifra que ens van donar era de 120-130 milions al voltant, entre fixes i variables. Tal com està la posició de l'Atlético de Madrid i amb les declaracions de Gilmarín, sembla improbable que el venguin per aquesta quantitat, i haurem de veure quin és el següent pas del jugador. Si el jugador decideix forçar la màquina i declarar-se en rebel·lió, o si opta per seguir una temporada més a l'Atlético de Madrid. És una incògnita, però el que sí sabem, i això és un fet que asseguren des del club, ho va fer el propi Laporta, és que a finals de mes caduca aquesta oferta, 100 milions d'euros a pagar en 6 terminis.
I Santi, en clau de la confecció de la primera plantilla, a l'espera del que pugui passar amb aquestes arribades o possibles sortides que ara ens comentaves, de qui hem d'estar pendents del filial de cara a la pretemporada de Hansi Flick?
Hem d'estar pendents de Tomi Marquès, serà l'home que farà de Marc Casador si Marc Casador acaba sortint, plena dinàmica de primer equip, i hem d'estar pendents, a part dels que ja sabem, els Toni, els Guille Fernández, són futbolistes de molta qualitat, Ibrahima Diarra, que també està fent aquesta pretemporada, al club ens diuen l'home que estarà en dinàmica a cavall entre Barça B i primer equip a priori, abans de començar la pretemporada, o pràcticament amb una setmana pretemporada, ha de ser Brian Fariñas, un futbolista que tenia opció de sortir al Girona, però que finalment es queda al Barça, i el club diuen que és un futbolista que trepitjarà bastant el primer equip aquesta temporada.
Doncs apuntem aquests noms, Tomi Marquès i Brian Fariñas, ja ens ho anava apuntant el Nil Solà aquests dies, que de fet va ser el propi Hansi Flick qui va decidir que s'aturés aquesta sortida al Girona perquè el volia veure durant aquesta pretemporada. I Santi, s'espera algun moviment més?
L'estiu és molt llarg. S'espera algun moviment més? Si no hi ha sortides, no. Necessita que hi hagi sortides per buidar plantilla. A partir d'aquí, en funció del que surti, veurem què entra. La posició del central, el Barça no la deixa del tot de banda, però Flick no vol. Flick vol el davanter. Central diu que en té prou amb Gerard Martín. La direcció esportiva en té de mirats. El que més agrada és Bastoni, per suposat, però en té d'altres. Però no. Flick diu que no el vol i, per tant, de moment no es mou. Una altra cosa és si sortís Araujo. Araujo, creuen al club que si té una conversa amb Hansi Flick i veu que juga poc, creuen que pot sortir. A tot això, consultat l'entorn de Ronald Araujo més d'una vegada sobre aquest tema, diuen que té contracte fins 2031 i que no té cap mena d'intenció de sortir del Barça. Per tant, si no hi ha una sortida estranya i que no esperem, doncs el davanter i poca cosa més.
Doncs veurem què és el que acaba passant en aquest mercat del Barça. Ara el Santi ens en feia un mapa. Santi, ara sí, a descansar. Moltes gràcies.
Adeu, Helena, que vagi bé.
Com us deia, tenim el Nil Solà a l'aeroport de Barcelona. Nil, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Helena? Molt bon dia.
Has estat pendent de l'arribada del president Joan Laporta, que arribava ja com a quasi campió del món, ell també, perquè ha estat vivint aquests últims dies amb la selecció espanyola.
Sí, a més ha dit públicament en diverses ocasions que recolzava, ha arribat cansat després d'aquest vol, ha sortit pràcticament dels últims d'aquest vol, on precisament com a curiositat també hi havia Gerard Piqué acompanyat per Alejandro Echevarria, on Laporta amb cara cansat que no ha volgut fer massa declaracions. L'únic que ens ha dit és que està molt orgullós que hi hagi 8 campions del món que juguin al Barça, i també ens ha explicat que demà el Barça farà la presentació oficial del fitxatge de Adeyemi.
Demà serà aquest l'oficialitat del fitxatge de Adeyemi avui, Nil, per presentar-ho ja de cara a demà, a veure si el Barça té a bé fer-ho en horari que t'hi jugues. No sé si pots moure fils aquí, Nil.
Ho hem intentat, però em sembla que la cosa anirà per una mica més tard. També, precisament en aquest sentit, les arribades està per tancar, de fet hi ha un acord verbal amb el Bruges per l'arribada de Jesse Bisibu, aquest futbolista extrem que ja fa setmanes que el Barça tenia pràcticament acordat. Faltava que arribés aquest acord final amb el club, amb el futbolista ja el tenia. És un futbolista que en principi, pel que ens expliquen, ve a fer una mica el paper que tenia Rooney Bargis, una aposta de futur. El traspàs anirà al voltant dels 10 milions d'euros, 8 milions i mig en fixes, una part en variables, i a més el Bruges guardaria un tant per cent, al voltant del 20% d'una futura venda.
Doncs Karim Adeyemi, que serà el següent a apuntar aquest tercer nom de Bisibu, que com diu el Nil, està a punt també de tancar la seva incorporació al Barça. Nil, estaves pendent de l'arribada de Laporta, també han d'arribar la resta de campions del món, la resta dels mundialistes.
Sí, ens quedarem aquí de guàrdia a l'aeroport per si de cas. Ens diuen que la nit ha sigut extremadament llarga.
Em consta
de bona font que porten diverses nits molt i molt, molt i molt llargues. En el primer vol que arribava de Madrid no hi haurà cap dels futbolistes del Barça, però sí que està previst que el Joan Garcia, Eric Olmo i companyia en algun moment han de passar per casa després d'aquests pràcticament 2 mesos fora de Barcelona durant el dia d'avui. Evidentment no per entrenar, perquè marxaran de vacances tan bon punt posin el peu a Barcelona, i està previst que els campions del món es reincorporin el 12 d'agost, és a dir, el dimecres 12 d'agost, només 10 dies abans del debut inicial de la Lliga al Barça. És a dir, tindran molt pocs dies per preparar aquest debut. Recordem que el Barça debutarà el 23 al camp de l'Elx, que després el 27 entre setmana, i el 31 d'agost juga els 3 primers partits de Lliga. Per tant, Hansi Flick haurà de fer mans i mànigues per poder tenir els futbolistes campions del món a la disposició. Insisteixo, el dimecres 12 està previst que reincorporin a la disciplina de l'equip.
Gràcies, Nil. Qualsevol novetat ja saps que... Ah, no, que t'has d'esperar per aquí, que jo ara t'estic acomiadant i has d'esperar per aquí, que tenim un protagonista quasi esperant el que t'hi jugues.
No m'ho perdria mai de la vida.
Exacte. Que un dels teus amics, no, podíem dir?
Sí, un bon amic.
Sí. Has esborrat algun tuit o no? Encara no ens està escoltant.
No passa res, per això em va sorprendre molt que em contestés tan ràpid i que es disposés a poder parlar avui amb nosaltres.
T'estima, i ara ho comprovarem. De seguida el saludem. Abans, Adrià Soldevila, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Reies, per aquí.
Home, fa gràcia.
Solde, ara parlàvem de Karim Adeyemi, de Jesse Bisibu. Vas explicar ja fa uns dies, ens vas avançar aquí al que t'hi jugues, que per poder fer tota aquesta sèrie de fitxatges, el Barça aquest estiu necessitava diners i que els aconseguia en part gràcies a l'emissió de bons, que de moment ha estat de 105 milions d'euros. Es va fer oficial ja aquesta primera part divendres passat.
Sí, ja vam explicar que el Barça necessitava aquests diners i que faria una emissió de bons per valor de 210 milions d'euros. S'han fet els 105 primers i els 105 següents seran aproximadament cap al mes de novembre. A 10 anys, és la mena de deute a 10 anys, que el Barça va anar tornant amb un 5,14% d'interès. I per què es fa així, no? Per què es fa amb dues tongades? Per què ara 105 milions i després 105 milions més? Doncs mira, ara principalment 105 milions per tresoreria de mercat, és el que dèiem, necessitava el Barça un avançament d'aquests diners dels drets televisius per afrontar el mercat de fitxatges. Ara no necessiten més que aquests 105 milions i per això seran més aquests bons per 105 milions d'euros, i els altres 105 milions seran cap al mes de novembre, amb la previsió d'altres tipus de despeses ja més vinculades també a l'Espai Barça. Mm-hmm. Pel retard, els retards de l'Espai Barça, per accelerar una mica més. No té res a veure aquesta emissió de bons, aquests 105 milions que hi haurà al novembre, amb la petició que se li farà als socis del Barça de manera extraordinària perquè el Barça pugui tenir entre 300 i 400 milions d'euros més per gastar a l'Espai Barça, per demanar com a préstec i per gastar l'espai Barça. No té res a veure.
És a dir, que són 105 milions addicionals al que es demanarà en aquesta assemblea extraordinària.
I es fa partit, doncs, ens han explicat, per raons purament financeres, perquè això és deute i genera interessos, i ara mateix el Barça només necessita aquest estiu aquests 105 milions i no vol demanar els 210 perquè hi haurà més interessos i no vol començar a pagar interessos d'uns diners que a dia d'avui no necessita, en necessitarà a partir del mes de novembre. Això, hi ha hagut una certa polèmica els últims dies, fins i tot ha arribat a dintre el club i ens ho han explicat així, de gent que diu que, ostres, es demanen 105 ara i 105 més tard per evitar l'assemblea, per evitar passar per l'assemblea...
Haver de consultar, no?
Exacte, perquè a partir del 10% del pressupost anual del Barça s'ha de passar per assemblea el que demanis de deute. El Barça, en el cas que fes 210 milions d'euros, seria més del 10% del pressupost i hauria de passar per assemblea. Uh-huh. Doncs ens diuen que no és així, que quan s'emetin aquests 105 milions del mes de novembre se sumaran els 105 milions actuals i, evidentment, sí que hauran de passar per assemblea. És a dir, encara que es faci en dues tongades, haurà de passar per assemblea igualment. Tant si es fa amb 210 milions ara, com si es fa aquesta part partida de 105 ara i 105 al novembre.
I serà en una altra assemblea extraordinària?
Ja ho veurem. No està clar si serà a l'assemblea extraordinària de finals d'agost o principi de setembre, on es parlarà precisament d'aquest tema de l'Espai Barça, d'augmentar el finançament de l'Espai Barça en 300 o 400 milions d'euros, o si es farà ja a l'assemblea ordinària del mes d'octubre. No, encara s'ha de parlar en junta directiva, això.
Doncs veurem quan és quan ho consulta el Barça, però ens explica l'Adrià Soldevila els motius que hi ha amb aquesta divisió que ha fet el Barça amb l'emissió de bons, que ja us vam explicar que ja n'ha rebut els primers 105 milions i els propers arribaran el proper mes de novembre. Gràcies, Solde.
Fins ara.
Les 12:27, seguim endavant al Què t'hi jugues. Us parlàvem ara amb el Nil, del protagonista que ja ens espera, perquè per parlar de qui és Karim Adeyemi, conèixer una mica més el nou fitxatge del Barça, falta d'oficialitat que serà en les properes hores, com us expliquem. Al Què t'hi jugues volem parlar amb un futbolista que ha estat company seu al Borussia Dortmund durant les darreres dues temporades. És Jan Couto. Jan Couto, què tal? Molt bon dia.
Hola, què tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida por Alemania?
No, muy bien. Entrenando aquí en pretemporada, dando duro.
Dando duro, supongo, con estos primeros entrenamientos. Has coincidido dos temporadas, ahora lo decíamos, con Karim Adeyemi en el Borussia. ¿Qué es lo que pueden esperar los culés de él? Explícanos qué tipo de jugador es, a los que tampoco lo hemos visto tanto.
Bueno, Karim es un chico que yo jugaba siempre por la banda derecha con él, entonces nos coincidimos muy bien, teníamos una conexión muy buena. Bueno, es un jugador súper rápido, es que es muy rápido, increíble la velocidad que tiene. Un jugador de uno para uno que hace buenos regates, tiene un tiro muy bueno con la pierna zurda. Y bueno, es un chico que siempre te va a explorar los contraataques. Y es un jugador de velocidad, entonces creo que para su velocidad es un diferencial muy grande comparado a otros jugadores. Entonces creo que va a agregar mucho a cualquier equipo que vaya, y ahora va al Barça, entonces creo que siempre va a ayudar.
Jan, decías ahora que jugaba siempre por la derecha contigo, dos jugadores súper rápidos por banda derecha, pero claro, en el Barça Flick utiliza muchos futbolistas, los cambia de posición. ¿Crees que su posición ideal es de extremo derecho, pero lo ves jugando en otros sitios, o crees que su mejor rendimiento, sin ninguna duda, es en la derecha?
No, él también jugó por aquí, por otro lado, por la izquierda. Es un jugador que puede jugar por la derecha y por la izquierda. Creo que no cambia mucho. Creo que por la izquierda va más por su pierna izquierda, porque es la mejor, y ahí va a explotar más su pierna buena. Pero creo que ya jugó aquí, creo que contra Barça jugó, sí, en la izquierda, en cuartos de finales, de casi dos años ya, y jugó por la izquierda. Entonces, contra Bayern también, esa última temporada jugó por izquierda, entonces hace los dos lados muy bien.
¿Y Jan, lo ves adaptándose al esquema de Hansi Flick, a este juego tan ofensivo del Barça?
Yo creo que sí, es un delantero, entonces yo creo que cualquier delantero tenga calidad para hacerlo bien. Aquí ha hecho muy bien Dortmund y tiene un potencial muy, muy grande, aún es joven, entonces creo que tiene la calidad para estar en Barça.
Estamos hablando de un futbolista, Jan Couto, que conoces a la perfección la Liga Española y también la Bundesliga. ¿Crees que para sus cualidades, las de Adeyemi, le puede venir bien jugar en España?
Bueno, sí que son ligas diferentes. Aquí hay mucho más contacto, mucho más la parte física. Pero yo creo que como es un jugador diferencial, que tiene mucha velocidad, regatea bien, chuta bien, creo que no va a ser un problema. O sea, al revés, va a ser un jugador que va a sumar mucho. Y bueno, yo deseo toda suerte del mundo. Espero que vaya todo bien con él ahí.
Jan, ¿has podido hablar con Karim estos días? Él llegó a Barcelona hace unos días, está aún esperando que se haga oficial. No sé si has podido hablar con él o antes de que viniera para Barcelona pudiste hablar con él cuando aún estaba en Alemania.
Bueno, hablamos el último día antes que fuera a viajar. Nos despedimos aquí con él. Pero no tuve que hablar mucho porque, bueno, hay mucha gente para despedir. Pero yo deseé suerte para él y dice que ahora tienen que aprender español.
¿Cómo lo ves con el español? ¿Le va a costar o no? ¿Le podrías ayudar un poco, no?
Bueno, dentro de los 2 años que estuvimos juntos, hacíamos un poco de broma en español, así, y un poco en portugués también, de Brasil. Pero creo que va bien, a ver si él puede aprender. Yo digo, ahí también que tiene que aprender catalán.
Claro que sí.
He hecho una broma, bueno.
¿Hacíais broma estos 2 años, Jan? Porque él ya tenía en mente venir a jugar aquí a Barcelona, a la Liga Española.
No, yo creo que en su momento ahí, a 2 años atrás y la última temporada, creo que bueno, él estaba focalizado en Borussia y estábamos muy, muy centrados aquí, yo y él, y bueno, hacíamos broma porque yo hablo bien español, entonces había otros chicos también, Aaron, que ahora está en Chelsea, entonces hacíamos un poco de broma. Es un chico que ya te digo que siempre está de broma, un chico muy feliz. Y bueno, eso que me encantaba y tenemos una conexión muy buena por eso, por ser un chico muy alegre y feliz. Por eso siempre estábamos juntos haciendo bromas y disfrutando.
Precisamente te iba a preguntar por esto, Jan, porque es un vestuario del Barça que son la mayoría de futbolistas muy amigos, jóvenes, tú que tienes la misma edad de Adeyemi. ¿Cómo es él como persona? No solo en el fútbol, en el campo, lo conocemos ya algo más. ¿Cómo es fuera en el vestuario y en la vida?
No, es un chico de familia, bueno, tiene su mujer, tiene la gente que siempre está con él, entonces es un chico muy centrado, sí, siempre está en familia, y un chico también que como acabo de decir, que hace muchas bromas, un chico feliz, alegre, y bueno, creo que irá bien. Conoce también muchos jugadores de Barça, que tienen la misma, digo, personalidad, ¿no? De ser feliz, de hacer bromas. Tengo un amigo, Eric, que es muy buen amigo mío, entonces creo que se va a dar bien. Ojalá que pueda aprender bien el español para la comunicación, pero creo que inglés ahí también no será un problema, porque creo que toda la gente habla inglés también. Y bueno, creo que irá bien, sí.
Y seguro, Jan, que con el sol, este carácter alegre aún aún será más.
Ya, creo que será disfrutar mucho de Barcelona, que hay el clima mucho mejor que aquí. Entonces creo que va a poder disfrutar en familia y jugando ahí en Barça.
Seguro que le puedes dar algún consejo de la zona, de la Costa Brava, también de Cataluña, que tú te lo conoces muy bien.
No, que pueda disfrutar las playas, que bueno, ahí son de locos. Es un sitio muy bonito, la Cataluña toda. Y bueno, que pueda disfrutar, aún es verano ahora, que pueda tomar un poco de sol y que disfrute, porque aquí en Dortmund la verdad que hace mucho frío.
¿Sigues al Girona, Jan, desde Alemania?
Sí, sigo. Una pena que bajara ahora a segunda. Me quedo triste por el club porque, bueno, a dos años hicimos una temporada muy buena, estaba en Champions, creo que tenían todo para seguir creciendo como club, pero bueno, cosas pasan, el fútbol es duro a veces, y bueno, quedo triste por el club y por las personas que trabajan ahí, porque sé que cambia mucho la vida, principalmente la gente que trabaja ahí. Y bueno, deseo que ahora puedan subir ahí la próxima temporada, que haga una buena temporada para estar otra vez en primero, que es ahí su sitio.
Ojalá sea así, que el Girona vuelva pronto, como dices, Jan Couto, a primera. Muchas gracias por habernos acercado un poco el perfil de Karim Adeyemi, el nuevo jugador del Barça, y para ti, mucha suerte para el futuro.
Muchas gracias, gente. Hablamos, Venga, suerte.
Jan Couto, el Keti Jugas, qui va ser defensa del Girona, ha compartit dues temporades al costat de Karim Adeyemi i amb ell hem volgut conèixer una mica millor el que us hem dit, que en les properes hores ja serà oficialment nou fitxatge del Barça. 12:36, anem a repassar les notícies més importants del dia.
Keti Jugas presenta l'actualitat del dia.
Avui amb la Laia Pujals. Laia, què tal? Molt bon dia.
Què tal, Helena? Bon dia.
Comencem amb l'Espanyol, que ha registrat 6.000 abonats més que la temporada passada i ja supera els 33.000 socis.
El Club Blanquiblau ha donat avui les xifres actualitzades de la campanya que es va obrir el 15 de juliol. La xifra d'abonats supera els 28.000, 6.000 més que fa un any, com deies, Helena, el qual suposa un increment del 25%. També creix el nombre de socis, que l'any passat era de 26.000 i que aquesta temporada també supera els 33.000. Encara en clau espanyol, els de Manolo González juguen avui el seu segon partit de pretemporada després de guanyar l'Olot per 0-3. Serà contra el Pau Futbol Club, un equip de segona divisió francesa, al Municipal de Peralada, a 7:45.
La FIFA investigarà el comportament de l'Argentina després de la final del Mundial.
Segons Sky Sports i The Times, la comissió disciplinària valorarà obrir un expedient sancionador als jugadors argentins que després del xiulet final van tenir una actitud violenta. Concretament, Leandro Paredes, Nahuel Molina i Ayala, que forma part del cos tècnic d'Scaloni i que van tenir una enganxada amb Gavi i Eric García després del xiulet final. La FIFA també tindrà en compte l'actitud dels argentins en el moment en el que Rodri va aixecar la Copa del Món.
Seguint en clau mundial, l'Ajuntament de Los Palacios i Villafranca, Sevilla, entregarà avui a Fabián i a Gavi el seu pes en quilos de tomàquets.
Sí, després de guanyar el Mundial i de la celebració ahir a Madrid, tots els jugadors nascuts a Los Palacios rebran avui l'homenatge al seu municipi. A l'acte també participarà Jesús Navas i després de firmar el llibre d'honor es pesarà als futbolistes i se'ls regalarà aquest mateix pes en tomàquets cultivats al poble, un ritual que l'Ajuntament fa sempre en homenatges esportius. També està previst que els futbolistes vegin el model de monument que l'Ajuntament vol instal·lar en honor a tots tres.
A la Lliga F, el Badalona anuncia el fitxatge de Mirari Uri, el cinquè reforç de la temporada.
La davantera de 23 anys deixa la Real Societat després de 8 anys per incorporar-se al cos tècnic de Marc Ballester. Mirari ha sigut campiona d'Europa amb la sub-19 i del món amb la sub-20 i, com deies, és el cinquè fitxatge del club després de la incorporació de Vicky Losada o Txell Font.
Molt interessant el projecte del Badalona Woman per aquesta temporada i el Tour de França, encara avui la seva 16a etapa. Borja Cuadrado, ¿qué tal? Muy buenos
días.
Buen
día, Keti Jugas. Saludos desde el Tour de Francia, 16ª etapa, la única contrarreloj individual de la carrera, 26 kilómetros entre Evian-les-Bains y Thonon-les-Bains, con un puerto de segunda en el kilómetro 9. Crono exigente con Tadej Pogačar como intratable líder. Tiene 5 minutos sobre el segundo clasificado, Remco Evenepoel, y 5:58 con su compañero, el mexicano Isaac del Toro. El mejor español, Juan Ayuso, es el sexto a 7:28, es decir, a minuto y medio del podio. Principales horarios de salida: comenzará a la 1 de la tarde, pero a las 5:05 saldrá Ayuso, 5:11 del Toro, 5:13 Renko, 5:15 último en tomar la salida el maillot amarillo Tadej Pogačar.
El kiosc del Marcos.
Marcos, ¿qué tal? Molt bon dia.
Hola, buenos días, Elena. Nos vamos a Italia y buscamos en la portada de la Gaceta dello Sport, parte superior izquierda, recuadro. Guardiola, ahora o nunca más, se lee allí. El brief de Maldini. Si Pep dice no, el nuevo seleccionador de Italia es Pirlo. Luego, y en la página 6 y en una amplia información firmada por Guglielmo Buccheri, se explica que Maldini, el nuevo director deportivo de la Federación Italiana, y Leonardo, su ayudante, viajaron este pasado fin de semana a Barcelona para intentar convencer al ex técnico del Manchester City. Parece lejos de alcanzarse un acuerdo, dice el periodista, recordando las dificultades económicas que tendría la federación para ofrecerle a Guardiola un sueldo acorde a su talento, historia y posibilidades.
¿Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube... Facebook, whatever.
@ketijugas.
Gràcies al Marcos. Interessant, eh? A veure què passa amb Guardiola, amb aquest ara o nunca que diuen des d'Itàlia, per veure si s'acaba convertint o no Guardiola en el nou seleccionador d'Itàlia. Ja sabeu que sempre ha dit Guardiola que li agradaria poder entrenar una selecció. Veurem si la seva oportunitat, si el seu tren és aquest que ara li proposa Itàlia. Ara sí, Núria Vilamala, què tal? Bon dia.
Què tal, Helena? Bon dia.
Com estàs?
Doncs molt bé.
A xarxes encara hi ha vídeos d'aquells graciosos, no?, de tota la celebració d'aquesta matinada, d'aquesta nit a Madrid, que, com ens deia el Nil, ha acabat, crec, sí, que al matí, eh?
Ha acabat tard, Helena, i les xarxes a vegades deixen algunes proves, eh?, d'aquestes festes. I mira, Helena, avui et porto algunes publicacions que hi ha hagut aquestes últimes hores en relació a aquesta final del Mundial i al Campionat d'Espanya. Mira, Helena, ha fet un post molt bonic Iñaki Williams, el germà de Nico Williams, que ha fet un tuit y ha posat: hermano, has ganado el Mundial, has hecho historia, pero más allá del trofeo, gracias por esto. Has hecho que millones de inmigrantes como nuestros padres se sientan orgullosos de que sus futuros hijos algún día puedan vivir lo que tú has vivido y de que millones de españoles empaticen con nuestra historia. La veritat, Helena, és que és un post molt bonic.
Molt maco.
Iñaki Williams al seu Twitter, i al final acaba dient: te admiro, te amo, campeón del mundo, amb una foto de Nico Williams aixecant el trofeu de la Copa del Món. I clar, Helena, s'ha pronunciat Vinícius, perquè al principi del Mundial no hi havia cap jugador del Madrid amb Espanya, al final el Madrid va fitxar Cucurella durant el Mundial, i Vinícius l'ha felicitat i li ha donat la benvinguda. Enhorabuena y bienvenido, Cucu. Ho ha penjat al seu Instagram en una història, Vinícius Júnior.
És cert, Núria, que ja li va fer aquí una cançó,
sí,
eh? El nostre Vinícius ja li va fer la benvinguda a Cucurella.
Ja estava oficialment beneït pel nostre Vinícius, ara també pel Vinícius de veritat. I Helena, una de les històries curioses que hi ha hagut a xarxes també aquestes últimes hores l'ha protagonitzat Joan Capdevila, que ha explicat un secret. Va dir que ell el 2010 va enterrar una moneda a la gespa just abans de començar el partit, la final a Sud-àfrica. Diu que ja ho he explicat moltes vegades, però que li va demanar a Marc Cucurella que fes el mateix abans de la final d'aquest cap de setmana, i ha penjat un vídeo, Capdevila, Helena, que Cucurella exactament ho va fer. Va enterrar una moneda just abans del partit i, mira, va portar també sort a la selecció espanyola. Per tant, veurem ara si això es converteix també en una tradició.
Repetint rituals als dos laterals. Per cert, Núria, que m'avisaves abans que a la web de la FIFA es podia, sí, votar per l'11 ideal del Mundial, i ens ha sobtat una cosa, no?
Sí, perquè, clar, és un joc, no? Tu pots triar el millor porter, el millor defensa, el millor migcampista, el millor davanter.
Es pot votar avui fins a les 12 de la matinada.
Exacte.
Fins a les 12 de la nit.
Tens opcions per triar, és a dir, no pots triar tots els jugadors del Mundial, sinó que has de triar entre uns quants. I clar, Helena, sorprèn, perquè tu mires els centrals i no hi apareix ni Laporte ni Pau Cubarsí, que ha estat designat com el millor jove del Mundial. Doncs tu, si vas a triar els millors defenses del Mundial, Cubarsí no apareix ni com a opció. Helena, la veritat és que ha portat polseguera, eh?
Coses d'aquestes de la FIFA que no s'entenen. 12:43, tram final del Què t'hi jugues.
Amb força i sense por.
Entesos, et pateix?
Què t'hi jugues?
La final del Mundial va tenir per primera vegada un descans de mitja hora. Anna Palet, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Helena?
No sé si et va agradar a tu o no aquest descans estil Super Bowl.
Jo, com a espectadora, el vaig gaudir. Ara, té conseqüències que potser als experts en salut no els agrada tant.
Exacte, perquè més enllà dels motius comercials que hi poden haver-hi darrere i del show que diu l'Anna pels espectadors, què és el que suposa pels futbolistes, Anna, haver de patir una pausa, un descans de més de 30 minuts?
Doncs bàsicament, Helena, augmenta el risc de lesió en els futbolistes. A la segona part hi ha conseqüències fisiològiques en un descans de 30 minuts, com per exemple que els futbolistes perden la temperatura corporal, després de 15 minuts també perden activitat neuromuscular, cau la freqüència cardíaca i augmenta la rigidesa muscular. Tots aquests efectes fan que augmenti el risc de lesió quan arrenca la segona part. Això no ho dic jo, ens ho explica el Víctor Salas, exjugador professional i expert en salut i alt rendiment.
Cuando llevas un campeonato compitiendo
al máximo nivel para llegar a la final y con la musculatura después de una temporada totalmente maltratada, ¿no? Entonces lo que es un descanso de más de 30 minutos, pues bueno, al final desciende la temperatura corporal y sobre todo si no haces una activación neuromuscular 5 o 8 minutos antes de empezar para volver a poner el cuerpo tal como lo dejaste al final del primer tiempo, pues bueno, las consecuencias son que puede haber una pérdida de activación, una pérdida sobre todo de rendimiento en el que las fibras no van a estar optimizadas al máximo posible, incluso hasta hay riesgos de que en un sprint pueda llegar a lesionar, ¿no?
Per tant, quin seria el temps ideal pensant només en la salut dels futbolistes en un descans?
Pues no más de 10-12 minutos. Antes se calentaba mucho más que los 15-18 minutos que se calienta. Antes calentabas 30 o 35 minutos, que incluso perdías depósito de glucógeno para después tener gasolina a la hora del segundo tiempo. Eso es igual que en el descanso, no más de 10 minutos sería lo ideal, ¿no?
I, Helena, també han estat polèmiques aquestes pauses d'hidratació perquè en diversos partits del Mundial la temperatura era d'uns 20 graus, eren estadis amb sostre, per tant no afectava la calor de fora. També hi ha hagut, evidentment, temes comercials darrere d'aquestes pauses d'hidratació i això és el que en pensa un expert com el Víctor Salas en salut i el rendiment d'aquestes pauses d'hidratació.
Pues mira, yo estaría de acuerdo en que se hiciera una pausa de hidratación siempre y cuando hubiera 38 grados, se puede hidratar muy bien el cuerpo y no pararse 2, 3, 5 minutos, ¿no? En un minuto o en menos se puede hidratar el cuerpo o usar otras estrategias en las cuales los jugadores puedan, en un córner o en algo, coger la botella del portero y pegarle 2 o 3 buches, ¿no? Creo que se puede erradicar de esa manera y no por ello tiene que pararse el partido en el minuto 22 ese tiempo si realmente va a ser en contra de los intereses y la salud del futbolista.
I el Víctor Salas, que està en contacte amb futbolistes professionals, detecta un augment de les lesions musculars.
Cada vez hay más roturas. Cada vez hay más lesiones, están subiendo las altas intensidades y la velocidad y los futbolistas quieren ir a full, ¿no? En todas las competiciones, Champions, Liga, ahora Mundial, ahí se ve la profesionalidad de cada uno de ellos y no solamente es el entreno, es el descanso, esos protocolos de hidratación, esa actividad neuromuscular, es la concentración, es no perder el foco.
Per tant, Helena, ja no és només un tema si el descans de la final ens va agradar o no que durés mitja hora, sinó que hi ha un risc real, en cas que això es mantingui i es continuï fent en més partits, hi ha un risc real en descansos tan llargs de mitja hora que s'exposin a més lesions musculars als futbolistes.
I després hi ha el tema dels jugadors que han de sortir a la segona part, que no poden pràcticament ni escalfar, com va passar l'altre dia, perquè no podien escalfar la gespa, vull dir, ho han de fer
als vestidors,
pels passadissos, com poden, però surten sense haver fet ni una carrera amb el risc que això també comporta per ells.
Sí, perquè el Víctor Salas també remarca la importància de no només escalfar, sinó escalfar bé. Per tant, si no pots utilitzar la gespa perquè estan desmuntant l'escenari de l'actuació, doncs ja veus que el gremi d'experts en salut i el rendiment, això de la Super Bowl, del descans, no els ha agradat gens.
No sé si això a Infantino li importa gaire.
No crec, la veritat, no el veig preocupat.
Gràcies, Anna.
A vosaltres.
Marxem cap a Badalona perquè allà s'han sortejat fa uns minuts les semifinals, el quadre, vaja, de la Supercopa Endesa que es disputarà a Badalona al setembre. Han quedat emparellats València contra Barça, la reedició de la final de la Lliga ACB, i la Penya s'enfrontarà a Baskonia. Això serà a les semifinals, com us diem, ja ha quedat sortejat tot el quadre. I tenim allà l'Asier Chaves, que està amb el Jordi Martí, el director esportiu de la Penya, valorant aquest sorteig. Què tal, Asier? Bon dia.
Què tal, Helena? Soc aquí a l'Espai Termes i Decumanos del Museu de Badalona, on avui s'ha fet el sorteig de la Supercopa Endesa, el sorteig que ha donat com a semifinals el Baskonia Joventut i el València-Barça, repetint la final del play-off de la Lliga ACB. I estic amb Jordi Martí, director esportiu de la Penya. Jordi, què tal?
Molt bé, aquí estem.
Què et sembla aquest partit, aquesta primera semifinal?
Bueno, jo crec que, no, com diuen, no hi arriba fàcil ni difícil, no? Vull dir, és un partit en un moment que no sabem exactament com serà el Baskonia, no?, de l'any que ve, però bueno, a un partit que agafarem amb il·lusió per veure el nostre equip, que també està molt renovat, i veurem com competim. L'altra eliminatòria, vull dir, també podríem haver tingut un altre rival, que també seria un equip nou de confecció, i bueno, no saps mai com queda això.
Dius que no saps com serà, no sabem encara com serà Baskonia. Sí que va agafar en forma la penya. Són diverses incorporacions que s'ha fet ja, la de la Provítola, Nogués, Suleimanovic, Àlex Reyes. Què queda per arribar?
Bueno, el Chitam, que també hem anunciat ara, i bueno, ens queda la continuïtat del Ricky, que penso que la tenim allà, aviam si s'acaba de tancar, i després doncs dos jugadors més, un exterior i un interior més, que tot una mica per ordre, que ens encaixi tot el puzzle, però en principi estem contents amb la gent que hem incorporat, i bueno, veurem com després el grup queda més compacte o menys.
Tema Ricky, sou optimistes del club?
Sempre som optimistes, no? Jo crec que el Ricky té il·lusió per jugar, sempre hi ha més coses al darrere per intentar fer el club més gran, però bueno, jo crec que tard o d'hora crec que és un emparellament que ha d'anar junt.
Jordi Martí, moltes gràcies.
A vosaltres.
I sort en la Supercopa i sort en la propera temporada.
Moltes gràcies.
Doncs, Helena, és Jordi Martí, el director esportiu de la penya de la seva joventut, valorant aquesta eliminatòria de la Supercopa Endesa que es disputarà aquí a Badalona entre el 19 de setembre i el 20 de setembre, primera semifinal a la seva joventut Cosner-Baskonia, i valorant també el mercat de la penya amb aquestes arribades que ja estan confirmades, amb una molt important com és la de Nico, sent positiu amb la continuïtat de Ricky Rubio i valorant molt positivament el mercat.
Doncs gràcies a Sier, i tant de bo es confirmin aquests pronòstics optimistes de la penya amb Ricky Rubio.
Què t'hi jugues?
I del bàsquet al waterpolo, perquè la selecció espanyola masculina començarà demà passat la Copa del Món a Sydney, debutant contra Austràlia als quarts de final. Ho farà aquest dijous a 9:45 del matí i amb la selecció. I tenim el Martí Juncà al costat del Bernat Sanahuja, jugador de l'Atlètic Barceloneta i també d'aquesta selecció espanyola abans d'aquesta Copa del Món. Martí, què tal? Bon dia.
Bon dia, Helena. Doncs sí, som aquí amb els jugadors de la selecció espanyola de waterpolo que disputaran aquesta Copa del Món a Sydney, i tenim aquí a Bernat Sanahuja. Què tal, Bernat?
Hola, què tal?
Com arriba l'equip en aquesta Copa del Món?
Com sempre, jo crec que amb moltes ganes. Portem unes quantes setmanes entrenant. La veritat que crec que estem en un bon moment. També és l'oportunitat per alguns jugadors de debutar, fer el pas a la selecció, que jo crec que l'equip està molt motivat i amb ganes de començar.
Perquè anava a dir això, arribeu en aquesta Copa del Món amb alguns jugadors potser importants que se l'han pres com una mica per descansar, potser com l'Álvaro Granados, i és una oportunitat també pels joves doncs, de poder demostrar que són vàlids doncs, per aquesta selecció i vés a saber somiar en poder ser en els Jocs Olímpics d'aquí un parell d'anys o el Mundial de l'any que ve.
Sí, és com tu dius. Jo crec que Espanya hi ha bastant nivell, ja que en aquestes concentracions es veu que cada dos anys ja arriben jugadors nous i alguns és com aquí a la Copa del Món es guanyen un lloc, i jo crec que és un bon escenari per demostrar que poden estar, que poden lluitar i competir amb els que portem més anys, i molt content.
Perquè tot i ser una competició de potser més baix perfil, és una mica una mena d'assaig per lo que es podem trobar d'aquí un any o d'aquí dos anys, o també hi ha l'ambició de poder-la guanyar per demostrar que sou doncs els millors?
Òbviament, jo crec que tots quan anem a aquests campionats anem amb l'objectiu clar, que és guanyar-lo. Potser sí que amb aquestes baixes dels jugadors com l'Alberto, el Marc i l'Álvaro potser no ho tenim tan fàcil, però jo crec que sí, una qualitat d'aquest equip és que té molt nivell, que poden haver-hi canvis i seguir mantenint el nivell molt alt, i jo crec que tenim opcions.
Perquè a més, segons World Aquatics, sou la millor selecció, sou les número 1, per tant, entenc que també hi ha aquest al·licient de voler seguir mantenir aquesta primera posició, no?
Sí, el rànquing és el que diu, que molt contents d'estar allà, i sí, com tu dius, són més motivacions, però com jo et dic, qualsevol campionat que anem, el nostre objectiu és guanyar-lo i aquest no serà menys.
I us veieu favorits?
No sé si favorits, sí que Espanya els últims anys porta molts anys estant a dalt, que sí que és una clara candidata a guanyar-ho tot, però també hi ha altres seleccions com Hongria, Itàlia, que també porten anys lluitant a dalt, que jo crec que és el maco també del nostre esport, que els 8 equips de dalt sempre pot guanyar qualsevol i això ho fa més maco de veure.
I també, en el cas teu personal, seria una mena de mira tancar la temporada després de guanyar la Champions amb el Barceloneta, doncs també de tancar amb un títol, no? Posar la cirereta al pastís aquesta temporada.
Sí, i també tema selecció, potser a l'europeu no va anar com ens agradaria, i també és una forma de redimir-nos una mica, de demostrar que mereixem estar sempre per medalles i demostrar-ho.
Doncs l'objectiu total d'aquesta selecció espanyola, guanyar aquesta Copa del Món a Sydney i a partir d'aquí l'any que ve Mundial, d'aquí 2 Jocs Olímpics, amb també, evidentment, doncs, l'objectiu de ser aspirants a tot.
Doncs veurem quin és el paper que fa Espanya, la selecció masculina en aquest cas, que debuta dijous a waterpolo a la Copa del Món amb aquest Espanya-Austràlia. Demà ho farà la selecció femenina amb l'Espanya-Hongria. El Què t'hi jugues es va acabant. Ja sabeu que ara a l'estiu el fem fins la una del migdia. De seguida arriba la treva amb l'Amparo Pérez, l'Aitana Romà i l'Uri Mora. Però avui a 2:15 del vespre torna la graderia amb Núria Vilamala. Núria, que t'he saludat abans, però ara sí, fem-ho com cal, no?
Sí, avui torna a la graderia, Helena, i amb moltes ganes. És un estiu mogut, amb fitxatges al Barça. Encara arrosseguem alguna coseta del Mundial i amb moltes ganes d'agafar la graderia aquest estiu, sí, sí.
Durant aquestes setmanes, amb la programació especial de la cadena SER al Mundial, no hem pogut gaudir de la graderia. Avui ens hi tornem a posar. Ja tens preparat el menú per avui, Núria?
Mira, avui, Helena, he quedat amb el Fermín Suárez, perquè, clar, encara arrosseguem una mica temes del Mundial i farem una mica d'anàlisi en general de jugadors que li han agradat més, la selecció que l'ha decepcionat. Bueno, farem una mica de radiografia d'aquest Mundial, no només en clau Espanya, sinó una mica general amb el Fermín.
Doncs ja sabeu, des d'avui a 9:15 del vespre tindreu una cita amb la graderia de la Núria Vilamala i nosaltres ens hi tornem a posar demà a les 12 al Què t'hi jugues. Moltes gràcies per escoltar-nos. Pep, Macià, us heu passat bé o no avui? Sí, els dos oients que han vingut a veure'ns avui al Què t'hi jugues. Gràcies per escoltar-nos i fins demà, que vagi bé.
A les llotges i als despatxos tot tremola. Sí, que inflat i capitans remenen la bola. Demà tornem si no ens fa